més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Divendres, dia 4 de febrer, hi ha tanta tela per tallar avui que un es posa aquí davant del micro i la veritat no sap què destacar més. Si les noies del waterpolo volant cap a Atenes per jugar demà contra l'Ethnikos, els nois estrenant-se a la Copa del Rei aquesta tarda a casa, Caral Castellet, abanderada espanyola ara mateix a la cerimònia d'inauguració dels Jocs que es du a terme a Pequín, també el Sabadell presentant a Dopi, Campionat de Catalunya Indoor d'atletisme a la pista coberta, de la Cruz a València, etc, etc, etc. La veritat, un bon dia per sentir-se orgullosos de l'esport de casa nostra, encara que ens haguem de fer l'arakiri en el directe, perquè avui l'Hotel Suís igualment durarà una hora i no les 3 o 4 que caldrien per explicar-ho tot en profunditat com toca. Som-hi, va!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ja heu vist que l'horari no ha canviat. Amb el Toni González, que tampoc ha canviat a les vies de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Atlètic Club i el Betis s'han sumat al Rayo i al València com a semifinalistes de la Copa del Rei de futbol masculí. L'equip biscaí va eliminar el Madrid amb un gol de Berenguer al minut 88. Abans els verdiblancs havien golejat 0-4 a la Real Sociedad. El sorteig serà d'aquí un parell d'hores. Recordem, és l'única eliminatòria, la de semis, de tot el torneig que es disputa a doble partit. Egipte serà el rival de Senegal a la final de la Copa Àfrica. Ahir els faraons van eliminar l'anfitriona de la competició, Camerún. A la tanda de penals serà la tercera pròrroga seguida pel combinat egipci. I a l'Eurolliga de bàsquet, clara victòria del Barcelona 86-60 davant del Panathinaikos. Ja us deia jo que avui anàvem per feina. Aquí què?
Es comenta la recepció.
La roda de premsa de Pedro Munitis i, sobretot, també la presentació de Dopi com a nou jugador del Sabadell en directe aquí a l'Hotel Suís d'aquí a uns minutets. Passarem de seguida per la nova Creu Alta. També tindrem l'anàlisi de l'Atlètic Balears, del rival diumenge a les 12 del Sabadell, amb l'Agustí Bernat. Waterpolo en directe. Tenim en marxa ja la Copa del Rei aquí a Sabadell, amb l'equip femení de l'Estalpul també volant cap a Atenes, o amb Caral Castellet a la cerimònia d'inauguració dels Jocs d'hivern de Pequín.
L'actualitat de la primera ref.
Rubén de la Barrera, entrenador de l'Albacete, ha fet balanç en roda de premsa del mercat de fitxatges d'hivern. Xavi Sintes, del Sevilla Atlético, ha estat operat del lligament encreuat anterior del genoll dret i, ni que sigui a tall d'anècdota, curiós cartell del Linares Albacete. Diuen així, Linarejos Fest, fent la brometa del Benidorm Fest, amb Echanel, per allò del Chaniz, Rigo Alberto González o Lolo Gueiras.
La notícia curiosa.
L'FBI recomana als olímpics no utilitzar els mòbils personals per evitar ser hackejats. A l'Agència d'Intel·ligència Nord-Americana li preocupa l'aplicació que han de descarregar-se els esportistes i els suggereix utilitzar mòbils temporals buits de dades i d'arxius personals. Ho podeu llegir al web d'Esport 3.
De quin partit no estarem pendents?
Del Mioveni voluntari de la Lliga Romanesa, jornada 24, partit que arrenca avui a 4:45.
I a les xarxes socials.
Sabrina van der Sloot, la jugadora de l'Estalpul Natació Sabadell a Instagram. Anem cap a una altra aventura. Anar juntes com a equip és la part que més m'agrada com a esportista, diu la neerlandesa, amb una selfie amb Mati Ortiz i Laura Ester. De fet, la portera li respon, forever young.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Acabem fent un cop d'ull a radiosabadell.fm. Trobem fa un any clavat titulars com, per exemple, l'Estralpul comença la nova defensa d'una Eurolliga femenina amb una fase de grups reduïda i reubicada. Les noves mesures permetran la posada en marxa d'algunes de les lligues aturades o la Llanera Trail 2021 s'adaptarà, finalment, a un format semivirtual.
Hotel Suís.
Passarem ràpid per la nova Creu Alta, ni que sigui per confirmar que tot està en ordre, amb tranquil·litat. Avui, dia d'entrenament també pel Centre d'Esport Sabadell, abans de jugar contra l'Atlètic Balears, i després anirem a casa de l'Agustí Bernat a saber una miqueta què hem d'esperar de l'equip balearico demà passat aquí a la nova Creu Alta. Per ordre, nova Creu Alta, Pau Vituri, com estàs?
Què tal, Adri, com anem?
a la carrera avui, entre el futbol primer, després tindràs també waterpolo aquí en directe a Ràdio Sabadell. D'entrada, avui, compareixença doble.
Sí, a un quart d'aquí a 6 minuts, 6-7 minuts de Pedro Munitis, ens diuen que va on time, que va puntual, esperem perquè avui ho necessitem, la veritat, i a dos quarts la del nou fitxatge, la de Yonander González Dopico, Dopi, per tant, roda de premsa trepitjant la gespa de l'estadi, força sec. S'està notant que no està plovent gens en les últimes setmanes i ja ens feia aquesta impressió contra el Betis Deportivo, ara podem constatar que està molt, molt seca.
Amb la tonalitat groguenca que vèiem l'altre dia a casa. De seguida tornem a la nova Creu Alta. Per cert, un dia trist avui pels arlequinats. Ha mort Lluís Muñoz als 86 anys, futbolista sabadellenc, 16 anys com a professional, 14 d'ells a primera, millor esportista de la ciutat l'any 54, quan acabava de ser campió del món juvenil amb la selecció espanyola contra Alemanya i, a més, jugant-ho tot en aquell campionat. Del 54 al 56 va jugar al Sabadell, va sorgir, de fet, de l'equip arlequinat, va marxar a l'Espanyol cedint un any al Ceuta, però en total l'etapa perico del 56 al 64, un anyet al Depor, i després del 65 fins a la retirada l'any 70 com a capità a l'època més gloriosa del Centre d'Esport Sabadell, prop de 150 partits amb la samarreta arlequinada i, sobretot, capitanejant el Sabadell a la famosa, la històrica eliminatòria europea contra el Bruges. Per tant, en pau descansi el Lluís Muñoz, històric futbolista sabadellenc. Anem a repassar, ni que siguin quatre dades ràpides de l'Atlètic Balears. L'actualitat manarà quan Pedro Munitis comenci a parlar, quan es presenti Dopi. Tornarem a la nova Creu Alta. De moment el que fem és passar per casa de l'Agustí Bernat. Agustí, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bé, acabant de tancar aquest cicle de grogues i preparat per tornar el més aviat possible.
Has de complir sanció, a més, com el calendari anava tapaït, t'ha tocat un parell de jornades seguides des de casa via Skype, però de seguida tenim aquí d'aquí a uns dies per comentar més rivals. Abans de tot, avui, l'anàlisi de l'Atlètic Balears, què em destaques més de l'equip palmasà?
Doncs per començar, que és un dels equips amb més talent individual de la categoria, molt fidels al 4-4-2 i jugadors diferencials a totes les zones del camp. És veritat que han tingut alguns problemes de lesions, però la plantilla va sobrada de qualitat en línies generals. S'han mostrat segurs en defensa, també molt contundents, tenen les idees clares i, al final, si el pla de partit els hi surt bé, la defensa es veurà ajudada per una pressió constant de les altres línies i no haurien de patir en excés. No és una defensa més de cometre errades, però també és veritat que aquí el Sabadell pot aprofitar que els laterals acostumen a pujar bastant en atac. Al mig del camp, tot i haver anat just d'efectius en algun moment de la temporada, que ara ja comença a recuperar-ho, mescla una gran arribada i una gran última passada amb seguretat i veterania. Petkov i Armando Xaxoua són els habituals, tot i que Cordero i Alfonso, aquest últim que acaba de tornar, no es queden curts. Són perillosos, sobretot, si tenen temps per pensar i són molt intensos pressionant després de pèrdues de pilota. Aquí és on més complicades li poden posar les coses al Sabadell. Quan la recuperen, a més, busquen ràpidament distribuir la pilota, que arribi als extrems, que arribi als davanters i que aquests ja generin coses. És un mig del camp capaç, a més, d'assistir amb passades espectaculars i que realment pocs jugadors són capaços de dibuixar en aquesta categoria. L'atac, això sí, és la joia de la corona. Els extrems d'aquest 4-4-2 intenten anar per dins i que els laterals s'incorporin en atac, i tots ells són pràcticament del millor de la categoria. Forts en 1 contra 1, amb arribada i qualitat al final moltíssima. I els davanters, més del mateix. Dioni potser és el més perillós per la seva mobilitat, perquè és el màxim golejador, perquè demostra ja amb tota la seva trajectòria que té molta qualitat, però Vinícius Tanca i Manel Martínez no es queden curts. I a més, si s'acaba cobrint bé aquests extrems que dèiem que eren tan perillosos, l'equip buscarà Vinícius o Manel, el que sigui titular, perquè despengi pilotes, intentant també aprofitar arribades des de segona línia, i al final això deixa la zona ofensiva del camp en un rol essencial a l'hora de també pressionar la sortida de pilota. És una cosa que faran probablement des del primer minut i que incomodarà molt el Sabadell. La part bona és que si se supera aquesta pressió, tot pot ser una mica més senzill, però, esclar, ja vam veure la primera volta que no és tan fàcil superar una línia de pressió com la de l'Atlètic Balears, i menys quan li poses tantes facilitats com va passar en el primer partit.
I, a més, un conjunt, el Balearico, que ha estat dels grans animadors d'aquest mercat de fitxatges d'hivern, tot i la seva gran classificació, per cert, amb jugadors com René Romani o la Ortua, que segurament no seran de la partida aquí a la nova Creu Alta, amb gent com Cassio Júnior, ara segur que l'esmentes, que ja s'ha incorporat als entrenaments, igual que aquí a Sabadell ho ha fet avui Yonander González Dopico, Dopi, però, com dèiem, Agustí, moltes cares noves en aquest mercat també per l'equip palmasà.
Sí, han entrat un total de 5 jugadors, n'han marxat 2, 3 dels que han entrat són Suts 23, i una mica una de les condicions de portar tant Suts 23 és que havien d'inscriure un tercer porter a la plantilla, Carlos Abad, que a més és porter sènior, i que, clar, això ha obligat a l'arribada d'aquest jugador Suts 23, entre ells, per exemple, Gorka Zabarte, un lateral dret que també pot jugar a central. Vam parlar d'ell quan ens vam enfrontar a l'Algeciras, internacional en categories inferiors i potser amb una mica de mala sort en les lesions, hauria de ser en principi el suplent de Luca Ferrone. L'altre jugador Suts 23, Cassio Júnior, un pivot brasiler format al São Paulo, que ja ha anat convocat amb el primer equip del Leganés i que era part essencial d'aquest filial que estava a segona ref. I l'altre jugador Suts 23 és Tòfol Montiel, és probablement el més jove, també el que té més futur, i que era juvenil del Mallorca quan la Fiorentina va pagar 2 milions d'euros per incorporar-lo a l'equip italià. Ha debutat a la Sèrie A, també ha jugat a Portugal, és un mitjà punt esquerrà de molta qualitat. Potser li costa acabar entrenant l'11, però no voldrà desaprofitar l'oportunitat. I probablement el gran fitxatge d'aquest mercat d'hivern és el de Víctor Pastrana, que és qui més rendiment immediat ha donat a la plantilla, extrem esquerra, esquerrà de moltíssima qualitat, va debutar a segona sent juvenil, va jugar uns quants partits a segona divisió, sobretot amb l'Extremadura i amb l'Alcorcón, va arribar a estar a la selecció espanyola Sub-19, diferencials en accions d'1 contra 1, aquest futbolista que pot arribar a jugar a les dues bandes, que potser no destaca per ser molt golejador, però que és molt perillós amb la pilota als peus, pot superar els rivals amb jugades individuals, i al final de tot aquest moviment, de totes aquestes arribades de l'equip de Xavi Calm, probablement Víctor Pastrana sigui el que més perill pugui aportar aquest cap de setmana, tot i que tots ells tenen qualitat i al final han reforçat un equip que busca l'ascens.
Doncs sí, senyor, està fent bons números, li està costant una mica més potser en les últimes jornades, però un Atlètic Balears cridat a fer grans coses, amb un exarlequinat, per cert, amb un castellarenc com Xavi Calm, que jugarà al costat de casa aquesta setmana. Avui també has estat buscant herois de la Copa que s'encallen a Sabadell, explica'm això.
Sí, això de fet ho tinc guardat des del dia de l'Alcoyano i és bàsicament perquè, clar, tant Alcoyano com Atlètic Balears aquest any han protagonitzat sorpreses a la Copa, s'han carregat equips de primera divisió i, per exemple, l'Atlètic Balears es va carregar el Getafe 5-0, també el Celta 2-1 i li va posar les coses complicades a un semifinalista per ara de Copa com és el València. Però, clar, he anat buscant i, òbviament, havia de coincidir, però què va passar amb altres grans animadors de la Copa quan els hi va tocar visitar la nova Creu Alta aquella mateixa temporada? És veritat que, per exemple, equips com l'Alcorcón també han protagonitzat grans heroïcitats a la Copa, o l'Alcoyano l'any passat, però no es van enfrontar al Sabadell. Doncs bé, tots menys un van marxar sense guanyar, i l'altre millor deixem-ho en un play-off que Ortiz Blanco va protagonitzar, i comencem pel primer d'ells, que és el Castilla de la temporada 79-80, va ser finalista de Copa, jugava a segona divisió, i va caure a Sabadell per 2-1 l'any 80. Cal dir que el partit següent d'aquell duel a Sabadell, el Castilla va aixecar-li a l'Hèrcules, llavors la primera, un 4-1 del partit d'anada, i que casualment el Sabadell, també en aquella ronda anterior, s'havia disputat l'eliminatòria amb l'Atlético Baleares i un resultat final de 9-1 a favor dels arreguinats. Aquest és el primer d'ells, però els altres són realment els bons, perquè el Figueres de la 2001-2002, que va ser semifinalista i que va eliminar el Barça, també és veritat que va caure a la nova Creu Alta. De fet, el Sabadell va guanyar tots dos partits, 0-3 a Vilatenim, 1-0 a la nova Creu Alta, una temporada que el Sabadell va acabar salvant l'última jornada contra el Zaragoza B, però que també va deixar que un equip que va caure a semis contra un Depor que seria campió perdia tots dos partits contra el Sabadell. El següent és el Novelda, amb aquell hat-trick de Madrigal que va eliminar el Barça, que era una de les grans sorpreses de la Copa del Rei, tot i que els alacantins caurien a la següent ronda contra el Terrassa. I és veritat que es van salvar l'última jornada al Novelda en una temporada que, s'ha de dir, hauria estat més fàcil de no perdre cap dels dos partits contra el Sabadell. Van caure 2-0 a la nova Creu Alta, amb una expulsió a més, al minut 32 de Jaume García, que va deixar amb 10 al Sabadell. Parlarem també, t'ho dic, ben aviat de Jaume García, i un 0-1 a la Magdalena amb gol de Jordi Tarrés, un altre heroi de la Copa del Rei que, tot i acaparar molts focus aquella temporada, va caure. I l'altre que va caure en Lliga, el següent ja serà en play-off, és la Gramenet de la temporada 2004-2005, Es va salvar aquella temporada als penals del play-out contra el Mirandés, però va ser un equip de quarts de final de Copa del Rei, va eliminar el Barça 32 anys de final, i això sí, a la nova Creu Alta només va poder rascar un punt en un empat 0-0. El Sabadell aquell any també es va salvar de forma agònica contra el Peralta a casa. I l'últim d'ells, aquest ja fent potser una mica més de trampa, no és a la Lliga, és al play-off, la Real Unión de Irún de la temporada 2008-2009, Cal recordar aquella eliminatòria que van eliminar el Real Madrid, I per no tocar ferides ni parlar d'àrbitres, perquè tampoc és una anàlisi que es pugui fer molt per sobre, van eliminar el Sabadell al playoff d'ascens. És veritat que van guanyar la nova Creu Alta, però el partit d'Irun, home, igual una miqueta més complicat de parlar d'ell. Amb aquesta anàlisi tan breu dels resultats de Copa del Rei, queda clar que si l'Atlètic Balears guanya la nova Creu Alta, per aquests precedents, té números de pujar, i si no guanya, haurà de suar una mica més. Però sí que és veritat que els grans animadors de Copa, com a molt a la Lliga, no al playoff, acostumen a caure la nova Creu Alta quan els hi toca venir aquell mateix any.
Doncs que duri aquesta dada. Per cert, parlant dels àrbitres, l'àrbitre de demà passat, Monter Solans, Antonio Monter Solans, de Montsó, ja ens va xiular en aquest mateix 2022 a Palamós, contra el Costa Brava. Rematamu, de moment no tenim notícies de la nova Creu Alta, si no hi tornarem, però una miqueta amb el partit de la primera volta com a referència, que va ser dels pitjors, segurament, sobretot la primera meitat, del Sabadell, encara amb Antoni Hidalgo a la banqueta.
Sí, va ser un 3-1 dolorós i amb un Atlètic Balears que feia la sensació que potser jugava sense forçar una mica la maquinària i un Sabadell que va fer una mala primera meitat, com deies ara. En primer lloc es va aprendre que aquesta competició és molt dura i que si equips com el Balears li poses facilitats no ho desaprofitaran. La pilota aturada aquell dia va ser clau, que és una cosa que s'està veient en aquestes últimes jornades, però també és veritat que el Sabadell va tenir alguna oportunitat tot i els mals resultats. En condicions normals va ser una golejada clara, però és veritat que els balearicos, sobretot a la segona meitat, van permetre algunes oportunitats de gol i, de fet, es va passar d'un possible 2-1 a una oportunitat de Moja al 3-0 i el partit pràcticament acabat.
Agustí, per tant, anem a la nova Creu Alta, si no t'importa, i rematem de seguida, que tenim a Pedro Munitis, d'acord? L'hem perdut.
Sí, endavant. Doncs
anem cap a la nova Creu Alta. Escoltem a Munitis i de seguida tornem a Agustí. Bernat, Pau Vitorí, et recupero per aquí. Està Pedro Munitis parlant ja?
Sí, està assegut ara mateix a la taula, encenent el micròfon. Per tant, ha de començar ja aquesta compareixença. Doncs som-hi. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, preguntarte en cierta manera si el otro día expresabas un poco la preocupación por el hecho de tantos partidos tan comprimidos, sin que suene excusa, ¿no? Pero al final, ¿cómo afrontáis este partido teniendo tan poca recuperación y el Baleares teniendo una semana normal?
Bueno, enfocando en lo nuestro, como siempre asumiendo las circunstancias que nos tocan vivir y bueno, intentando prepararlo de la mejor manera, ¿no? Ayer y hoy intentando recuperar al equipo a nivel físico y mental, que descansen, que recuperen de la mejor manera. Mañana utilizaremos para preparar el plan de partido y al día siguiente a competir.
La poca fluidesa contra el Betis Deportivo. Sí, s'ha parlat d'aquest tema.
Sí, bueno, como siempre analizamos después de jugar, con más tiempo, volviendo a ver el partido con más frialdad y sin la presencia de la emoción de muchas veces del resultado tan inmediato. Y bueno, creo que lo que sucedió el otro día entra dentro de la lógica. Es unas dificultades añadidas a esta categoría. Pues de una semana a otra te encuentras situaciones. Bueno, de una semana a otra. De tres días para tres días te encuentras situaciones muy cambiantes. Veníamos de afrontar dos partidos que nos habían requerido un juego más directo, tanto al Collano como en la línea. Y bueno, de segundas jugadas, de poca propuesta a nivel de ataques organizados, y nos presentamos en nuestra casa, como hablamos, habiendo tenido que utilizar los dos primeros días para recuperar y haciendo un entrenamiento o simulando un entrenamiento de lo que nos podíamos encontrar por la tarde en el campo. Es muy difícil cambiar el chip con tan poco tiempo para y sin un solo entrenamiento para preparar lo que nos íbamos a encontrar. A su vez, nos habíamos encontrado en la línea una salida de tres que nos hacía defender de la misma manera con lo que nos encontramos contra contra el Betis. Nos pusieron una línea de 5 que a nivel defensivo suyo nos complicó la vida con nuestro ataque y a su vez nos encontramos algo que ya habíamos detectado en la línea y estuvimos muy, muy bien a nivel defensivo identificando muy bien la el momento de presión, o sea que lo que nos perjudicó por un lado nos benefició por el otro y esto es así, vienen partidos tan seguidos que bueno, que el aprendizaje es el partido anterior.
Pregunten per l'Atlètic Balears.
Bueno, pues el rival del domingo no lo voy a descubrir yo. Todo el mundo sabe que Baleares tiene un potencial grandísimo en la categoría, un equipo que no necesita tener un ataque muy fluido para hacerte daño, es un equipo con muchísima pegada, que es muy vertical en últimas zonas del campo, que ataca el área muy bien, un porcentaje muy alto de sus goles son de centros laterales, que nos va a exigir muchísimo. Y bueno, que en cuanto a sistemas de juego, pues ha ido alternando un 4-4-2 con una línea de 5 en algunos momentos y bueno, pues una dificultad más añadida. Un partido bonito de analizar y de preparar y bueno, un rival muy atractivo en nuestra casa y bueno, que estamos con muchísimas ganas de afrontarlo.
Les xifres en defensa del Sabadell. Contra un equip amb molta pólvora.
Sí, sí, ya te digo que bueno, que es un equipo, pues quizás su mejor virtud es esa, que no necesita generar mucho para hacerte mucho daño. Nos va a hacer estar súper, súper concentrados de principio a fin, tanto sus delanteros, bueno, sobre todo Dio, Tanque y Manel, como bien dices, es gente eso, que ataca el área pues con muchísimas ganas de hacer gol, muchísima agresividad, un equipo muy vertical que hay veces que desde tres cuartos de campo te centra, te la pone ahí y luego bueno, tiene calidad y bueno, pues un partido, ya te digo, va a ser complicado como cada uno, ¿no? Cada uno con sus características y con sus dificultades.
Sabiendo, Pedro, que no han pasado ni 48 horas, el otro día nos decías que Néstor había tenido alguna pequeña sobrecarga, no pudo jugar ni un minuto contra el Betis. Preguntarte cómo está, sabiendo que ha pasado un corto periodo de tiempo, si entra en los planes poderlo utilizar este domingo.
Bueno, Néstor, por desgracia, no vamos a poder contar con él para este partido, no se ha podido recuperar. Esperemos que sea el menor tiempo posible porque para nosotros es un jugador importante con tanta acumulación de partidos, ya no solo Néstor por lo que nos está dando, sino cualquier jugador de esta plantilla va a ser necesario y bueno, pero no está Néstor, estará otro y somos los que somos, estamos los que estamos y somos los que tenemos que sacar esto adelante.
Por la ausencia de Sergio Aguza. Y si el recambio por Chaltimira. Y también le preguntan por Dopi.
Vale, empezamos por lo de Sergio. Es otra baja importante. Está demostrando que bueno, pues que está a un nivel alto, un jugador con experiencia, que bueno, que en la situación que nos está tocando vivir es muy importante, pero lo dicho, lo mismo que con Néstor, con Sergio. No nos vamos a centrar en los que no están, sino en los que están. Saldrá otro, seguro que con las mismas ganas y nos volverá a hacer un equipo competitivo, sin duda. Y Dopi, bueno, pues es el primer entreno que ha hecho hoy, que prácticamente no hemos hecho nada, hemos trabajado un poquito con él para intentar meterle algún concepto de nuestro modelo de juego y bueno, pues entrará en convocatoria seguro y luego veremos a ver si es necesario que entre a lo largo del partido, ya veremos a ver cómo se nos va dando.
Insisteixen per Sergi Altimira.
Bueno, Alti es, creo que es un jugador con una proyección grandísima. Creo que tiene muchísimas cualidades para crecer mucho él en lo personal y seguro que en la categoría que acabará jugando, porque tiene un potencial brutal. Para nosotros es un jugador muy importante. Sí que es cierto que por momentos nos decantamos por lo que estamos hablando, por la situación que nos está tocando vivir, por jugadores que a lo mejor en un momento puntual puedan tener un poquito más de experiencia, pero Sergio para nosotros es un jugador muy, 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 muy importante, muy importante. Nos está dando muchísimo en cada momento que tiene que saltar al campo, ya sea iniciando el partido o durante el partido.
Li pregunten per Adri González, que va estar a la convocatòria contra el Betis Deportivo.
Bueno, lo trajimos el partido contra el Betis por la baja de Néstor. Creo que está muy bien que gente de la cantera vaya cumpliendo entrenamientos, viniendo en convocatorias, que vayan viendo lo que es estar en el primer equipo, que vayan sintiendo lo que es preparar un partido, creo que es un proceso, ¿no?, que tiene que seguir cualquier jugador de cantera, pasitos que tienen que ir dando hasta llegar a afianzarse en el primer equipo.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Pedro Munitis. Adri, de seguida que comenci la de Dopi, si vols t'aviso i tornem aquí a l'estadi.
Perfecte, recuperem per tant a l'Agustí Bernat per rematar, l'havíem deixat amb la paraula a la boca, per tant, via Skype, Agustí, remata amb una mica les conclusions que estaves extraient d'aquella derrota 3-1 a l'estadi Balear i després escoltem a Dopi.
Sí, ens hem quedat amb això, que era important no perdonar res perquè l'Atlètic Balears no ho farà. Equip que si té una oportunitat et marcarà dos gols fins i tot. I una mica quedant-nos en això de què vam aprendre i en l'efectivitat i la contundència, comencem per l'efectivitat. I és primer de tot que si és un partit diferent, esperem que sigui de la primera volta, amb dos equips molt igualats i competint des del primer minut, només errades individuals, alguna acció individual de qualitat i accions a pilota aturada és on es poden generar les avantatges. Si parlem d'efectivitat, i exceptuant el partit del Betis Deportivo, els darrers partits a la Nova Creu Alta són exemples clars del partit que ha de fer el Sabadell. És veritat que potser no és un duel que hagi de tenir moltíssimes ocasions de gol, perquè són dos equips, un al Sabadell que probablement vulgui sortir del descens i els altres acabar d'estar a aquella zona alta i que es respectaran molt. L'Atlètic Balears, això sí, es caracteritzarà per pressionar la sortida de pilota i, per tant, serà clau, a diferència del partit del Betis Deportivo, no cometre precipitacions, no fallar passades senzilles i no arriscar amb conduccions excessives perquè una pèrdua al mig del camp pot ser mortal. Aquí el paper clau serà el del mitja punta del Sabadell, que es mogui entre línies i també ajudant a donar la sortida de pilota. I veurem si juga el Timira, qui juga acompanyant el doble pivot amb un tall més ofensiu, perquè estarà davant, si és el Timira, de la seva selectivitat futbolística. I per últim, amb la contundència, doncs òbviament si les accions a pilota aturada ens van condemnar al camp de l'Atlètic Balears, ha millorat el Sabadell en aquests últims partits en aquestes situacions i ha de mantenir aquesta línia. També és evident que no es podrà permetre que jugadors com Armando, Pastrana, Dioni, Canario i la llarguíssima llista de noms que tenen puguin fer el que vulguin amb la pilota, que tinguin espais, que tinguin llibertat, i per tant la concentració dels defensors serà molt i molt alta durant tot el partit, tant en marcatges individuals, intentar fer dos contra un quan certs jugadors tinguin la pilota per no acabar superant el rival, i molta atenció, repetint un altre cop, serveis de cantonada, accions de pilota aturada, faltes laterals. A partir d'aquí no pot haver-hi dubtes, perquè és veritat que l'Atlètic Balears amb molt poquet pot fer molt i molt mal.
Doncs l'anàlisi de l'Agustí Bernat, insisteixo, des de casa ja amb l'aïllament gairebé coll avall. De seguida tenim un altre cop fora. Agustí, gràcies. Ja pensem de cara a la setmana vinent que tindrem a més tres desplaçaments consecutius. Una abraçada, ànims.
Adéu, que vagi bé, merci.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Diumenge a les 12, en horari matinal, com cada cop que ve un equip balear, aquesta visita de l'Atlètic Balears de Xavi Calma aquí a la Nova Creu Alta. Fem un petit parèntesi, fem un parell de punts molt ràpids encara relacionats amb el món del futbol abans de la presentació de Dopi com a futbolista arlequinat, el primer a Primera Catalana, on el segon classificat del Manlleu visitarà diumenge a 12:15 el municipal de Can Urià, que ho farà després d'haver sumat només un punt dels últims 9. És just el mateix balanç que el del Sabadell Nord, que ha d'aixugar 4 punts respecte a la permanència. Òscar Jaén, lateral esquerre dels de Can Urià, que es veu amb cor de plantar cara.
Manlleu va i arriba a objetivo subir de categoría y, por ejemplo, miras el partido contra ellos en su campo, estuvimos 60 minutos con un tío menos y al final te ganaron al final del partido. O sea, es un equipo que si nosotros estamos como tenemos que estar serios y sin conceder, le podemos competir y ganar, yo creo que a cualquier rival de la categoría.
Des de l'arribada de Carlos López a la banqueta de l'equip arlequinat, una derrota del Sabadell Nord, 2-1 a Horta i un empat a casa sense gols contra el Can Vidalet. Diumenge, mitja hora abans del Sabadell Atlètic Balears, començarà aquest Sabadell Nord Manlleu. I a la divisió d'honor juvenil, demà a les 4 tindrem un autèntic partidàs a Olímpia, especial segur per Català, per exemple, jugador cedit de l'Espanyol al Sabadell juvenil, perquè el centre d'esports rebrà l'equip Perico, és a dir, sisè contra segon classificat. Els arlequinats tenen el tercer lloc a només 2 punts, mentre l'equip Perico persegueix el Barça, que és el líder, 4 punts per sobre. Marc Nomen, el tècnic d'aquest juvenil A del centre d'esports, explica que l'hora de la veritat pels seus jugadors arriba ara.
Jo crec que realment ara comença el tram més interessant de temporada. Al final estem parlant de que el 80-85% de la plantilla són jugadors de tercer any, és el seu últim any de juvenil, i ara és on es couen les seves opcions per arribar al primer equip, per mantenir-se en el filial del Sabadell, per poder inclús optar a estructures més grans o algunes alternatives que els hi puguin ser interessants.
Serà a les 4 aquest partit, Sabadell-Espanyol de la Divisió d'Honor Juvenil. Just després, a 6:45, es jugarà el Sabadell B joanenc de la segona catalana. Connectem una altra vegada amb la Nova Creu Alta. Hem escoltat ja Pedro Munitis en directe en la prèvia d'aquest partit contra el Balears. Pau Vitoria, tinc per aquí la presentació de Dopico. Anirà en qüestió de segons o podem continuar allargant?
Pots continuar allargant tranquil·lament. Ara s'estan preparant fins a 5 cadires aquí a la sala de premsa Miguel Quereda. A banda de Dopi hi haurà el director general Bruno Batlle, el secretari tècnic Miguel Deita i dues jugadores del Sabadell femení, perquè recordem que les presentacions es fan amb equips de futbol de la ciutat i per tant s'ha triat el Sabadell femení. I t'aviso també un punt apareguin aquí a la sala de premsa.
Doncs fem una cosa, una aturada per la publicitat molt ràpida i de seguida tornem cap allà. Hi ha programes difícils.
Xocolata del lloro, això, eh? Iau.
Altres que instrueixen.
Jo sempre estic disposat a fer alguna infidelitat de tant en tant.
I alguns que són un lloc de parada.
El port de Sabadell, és a dir, Barcelona, també s'ho mereixeria, eh?
Però cap d'aquests és el nostre.
Ferrer a quartin de cau.
El Dia Mundial de la Ràdio tornem a obrir el Casino dels Senyors.
On poguéssim estar tots dos solets i tal com Déu nostre Senyor ens va portar en aquest món.
Reserva la teva taula el diumenge 13 de febrer a les 9 del vespre.
Un programa fet per poca vergonya.
Hi ha molt traïdor en aquest món de la ràdio, molt traïdor.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
2:15 de 2, parlant de portes obertes, en marxa la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics d'hivern de Pequín. Per segon cop a més, amb la Caral Castellet sent la banderada de la delegació espanyola formada per 14 esportistes en aquests Jocs de Pequín 2022. Ja ho va ser a Vancouver el 2010 i avui repeteix experiència, en aquest cas amb el pilot d'Skeleton, Ander Mirambell. Insisteixo, una cerimònia d'inauguració que s'està duent a terme a hores d'ara. Es pot seguir, per exemple, via Eurosport. La surfista de neu sabadellenca afronta la que és ja la seva cinquena experiència olímpica amb la medalla entre cella i cella. La sabadellenca admet des de la Xina que veu factible aquest objectiu.
Si veig opcions de medalla, sí. I, òbviament, sempre, no només en els Jocs Olímpics, però en totes les competicions vull aconseguir medalles. I bueno, crec que des de que vaig començar, que he portat una progressió, que he aconseguit moltes medalles fins ara, i la veritat és que m'encantaria. I treballarem al màxim possible perquè així sigui.
Doncs, treballant per ser medalla, teníem a punt la presentació de Dopico. De seguida tornem a escoltar Caral Castellet, però marxem a la Nova Creu Alta. Avui està sent un programa d'anar saltant d'aquí cap allà. El nou jugador del Sabadell, Joan Andreu González Dopico, presentant-se ara mateix a la Nova Creu Alta.
Doncs sí, a punt de començar aquesta presentació, Adri. Per cert, Dopi, durà el 9, que deixa lliure Gavarra després de la sortida de l'Alcoyano. Per tant, vaja, ho donàvem gairebé per fet, però ara mateix una samarreta ja amb el nom de Dopi, aquesta taula de la sala de premsa Miguel Quereda. S'asseuen, insistim, amb aquestes 5 cadires aquí a la tarima, i en breus instants començarà parlant, si no m'han dit malament, Bruno Batlle, el director general del... que em fa que sí amb el cap, el director general del Sabadell.
Doncs molt bé, bon dia a tots. Estem aquí avui amb
El micròfon no s'ha engegat. Ara sí.
Estem aquí a la presentació de Jonander González Dopico. Dopi, com sabeu, ens acompanyen, doncs, avui fem una mica d'acompanyament també la nostra secció femenina. S'acompanyen, doncs, la gent de RCR Advocats, la Roser Rodríguez i l'Esteve de Valero, que com sabeu, doncs són els principals patrocinadors del femení. Bueno, agrair, primer de tot, agrair a Dopi, agradecer-te la confiança, el sumar-te al projecte en un moment que evidentment no és fàcil, en un equip en descenso. Vienes de meter 6 goles esta temporada y has querido estar aquí, has apostado por el equipo, por el proyecto, y agradecerte. Nosotros estamos muy, muy contentos que estés aquí. Incorporamos capacidad goleadora, que sabemos que es siempre es difícil y más en un mercado de invierno. Con lo cual, pues desearte muchísima suerte, que disfrutes con nosotros, que será buena señal, y pedirte trabajo, acierto, que eso seguro que lo tendremos. Así que muchas gracias. Paso a Miguel.
Parlarà ara Miguel Deita, el secretari tècnic, per explicar com és Dopi.
Yo os quiero comentar un poco las características del jugador para que lo conozcáis. Jonander es un delantero que busca área, que tiene facilidad para el remate con ambas piernas, arma rápido el tiro. Sin balón es un delantero trabajador, del prototipo de jugador vasco, y que en definitiva es un jugador muy productivo en sus acciones y pronto no lo demostrará. Para que lo conozcáis, os dejo que hagáis preguntas a él, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias.
Doncs aviam les preguntes. Què tal, Dopi? Bienvenido aquí a Sabadell. Bueno, te quería preguntar un poco la pregunta que se hace casi todo el mundo, ¿no? Que cómo acaba el pichichi del San Fernando jugando aquí en Sabadell. ¿A qué se debe este cambio de aires ahora en invierno?
Bueno, muy buenas. Primero, daros las gracias a vosotros también. Y nada, al final me sale la opción de venir al un club importante y serio, y la verdad que no me lo pienso dos veces en venir.
Pero, diciendo un poquito, suena raro, ¿no? Que
pues, doncs això, que suena estrany, la seva sortida del San Fernando.
No tenías quitado la continuidad que tú deseabas.
Sí, era una cuestión de continuidad.
A pesar de los dos.
Sí, no disponía de tantos minutos, éramos una plantilla muy amplia y pues yo les barajo esta opción y a ver si tendrían algún problema en que pudiera salir, y finalmente pues me dieron la opción y vine para aquí.
¿Con qué aspiraciones vienes en
esta? ¿En quiénes aspiraciones arriba?
Pues personales, pues como cualquier jugador, pues el de crecer, el de hacer las cosas bien, y colectivamente pues al final creo que partido a partido se consiguen las cosas, y no tengo ninguna duda en que vamos a sacar esto.
Aquest precedent del Sant Fernando aquí a la nova Creu Alta amb la remuntada per 2-3. ¿Cómo recuerda?
Sí, quizás somos así, luchadores, guerreros, cabezones. Sí, más o menos podría ser esa la definición.
Sí, yo volia fer-li una al Bruno, si pot ser. Una més per Dopi. Si coneix algú de la plantilla. Amb aquest bagatge, el mateix que Jacobo.
Bueno, yo creo que al final eso no se busca, eso llega. Y si tú buscas tus mayores objetivos, pues puedes llegar a conseguirlos.
Juan, ¿qué sensaciones tienes, ¿no? ¿Qué te has encontrado?
Las sensaciones, los primeros entrenamientos, el primer entrenamiento de hoy. Aquest objetivo de la salvación.
Yo me encuentro bien, hoy ha sido mi primer entrenamiento con el grupo, me han acogido muy bien, la verdad que hay una buena piña, y yo lo que he dicho antes, yo creo que poco a poco, partido a partido, es como se consiguen los triunfos.
Sí, ¿conocía algún?
No, personalmente con ninguno. He podido jugar partidos contra alguno, pero personalmente no.
Sí, Bruno, jo et volia preguntar una mica quina valoració feu del mercat i què ha faltat per portar també les altres peces que s'havien comentat, com ara el central o l'extrem.
El mercat, evidentment, estem molt contents de tenir Adopi amb nosaltres. És una incorporació que no era fàcil. Incorporar capacitat golejadora, com deia abans, no és senzill. I després, no ho negarem, hem intentat incorporar més jugadors. També és cert que era un mercat on hi havia diferents condicionants que no ho posaven fàcil. Per una banda, l'econòmic, com sempre, però també us diré que potser en aquest cas no ha estat el principal condicionant, tot i que també el teníem, perquè teníem el pressupost que ens havia deixat Toni Gavarre i poca cosa més. En segon lloc, el tema contractual, estàvem oferint contractes fins a final de temporada, no projectes a més llarg plaç, amb el qual també doncs dificultava. I en tercer lloc, bé, que volíem jugadors que clarament doncs estiguessin al nivell de la plantilla o ho milloressin. I la veritat és que aquests jugadors no n'hi havia tants, perquè és un mercat d'hivern, que és complicat, i els que hi havia, la realitat és que, com ho va dir Pedro l'altre dia, la classificació els ha tirat enrere. No? Era quan veien que l'equip estava en una zona de descens, com que eren jugadors pues, importants, doncs no han apostat per venir aquí, a part que els oferies 4 mesos, amb el qual no oferies un projecte a llarg pas, amb el qual dificultava. Amb la qual cosa, és cert que si haguéssim pogut haguéssim incorporat a algun altre jugador que complementés la plantilla, però finalment ha vingut Dopi, capacitat golejadora, treball, i en aquest sentit estem contents.
Alguna més per Bruno?
Doncs cap pregunta més. Fins aquí, Adri, aquesta presentació de Dopi. Ara es faran les protocolàries fotografies també amb aquesta samarreta i el dorsal número 9 que lluirà Jonander González Dopico.
Doncs l'hereu, en aquest cas en quant a dorsal, que se mantengui, de Toni Gavarre serà Jonander González Dopico, tant de boca amb la pólvora molt menys mullada del que va demostrar el d'Òscar, recordem, 0 gols, l'ara davanter de l'Alcoyano, en el cas de Dopico, amb aquest aval de les Dianes que ha notat ja el d'Erandio aquesta mateixa temporada amb la samarreta del San Fernando. De fet, va forçar ell mateix el penal del primer gol de la remuntada de l'equip de Nacional Nacho Castro aquí a la Nova Creu Alta com a millor mostra. No ens deixem ara ja sí res, oi, Pau Vitori?
No et sabria dir perquè hi ha tantes coses damunt la taula que jo diria que no, en qualsevol cas, això segur. Diumenge a 11:45, si ens ha quedat alguna cosa pendent, allà ho comentem, el Sabadell en joc amb aquest centre d'esport Sabadell Atlètic Balears.
Gràcies, Pau, fins ara, t'escolto després del waterpolo. Adéu-deu.
Adéu-adéu.
I recuperem aquesta cerimònia d'inauguració dels Jocs d'hivern de Pequín que estàvem comentant just abans de la presentació de Dopi, de Dopico, perquè l'esnowboardista sabadellenca Caral Castellet, com sabeu, ha aconseguit ja medalla a les quatre proves que ha disputat fins ara aquesta temporada, però li falta aquesta espineta, aquest únic podi que li manca a la seva carrera, és justament l'Olímpic. Fa un moment l'escoltàvem dient que veu factible poder acabar amb medalla a Pequín 2022. De moment ja ha arribat a la Xina, ho ha fet amb uns dies per poder aclimatar-s'hi.
Está guay que haya llegado unos días antes, porque viniendo de Estados Unidos llevo un poco descontrol de dormir y de descansar y tal. La verdad que ahora estoy un poco aguantando ahí y me viene bien porque estoy intentando todos los días aguantar un poquillo más y poder dormir hasta más tarde. Para adaptarme al horario y poder descansar lo máximo posible cuando empiece todo.
La cerimònia d'inauguració dels Jocs es du a terme a hores d'ara a l'Estadi Olímpic de Pequín amb Ander Mirambell i amb la sabadellenca Caral Castellet com a banderada. Diumenge, Castellet farà els primers entrenaments al Pipe, mentre la competició del mig tub serà els dies 9 i 10, és a dir, entre dimecres i dijous que ve.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Més esport en directe. Per sisena vegada en la seva història, les instal·lacions de Can Llong acullen des d'aquest matí la Copa del Rei de waterpolo masculí, una competició que ha tingut un dominador hegemònic en aquesta darrera dècada, l'Atlètic Barceloneta, i al qual l'Estralpul Natació Sabadell aspira, sempre és complicat, a destronar-lo, com ja ho va fer l'any 2012. El primer rival als quarts de final serà el Mediterrani, que de moment està signant una temporada un pèl irregular i és setè a la Lliga. De fet, ja va caure fa gairebé 3 mesos a Can Llong per 11-5. Quim Colet, el tècnic del club, espera que la condició d'anfitrió els faci somiar, tot i això sí, no perdre la prudència.
Hi ha l'afegit de jugar a la Copa a casa, però si no fos així també tindríem la màxima il·lusió, la veritat. Però aquí doncs, hi ha aquest petit plus d'intentar a casa arribar el més lluny possible, sabent que no tenim un camí fàcil. El primer partit ja és un partit de... El Mediterrani és un equip que posa molta intensitat, etc, amb jugadors veterans, una mescla de veterans amb jugadors joves, i és un equip amb molt de caràcter.
L'Estralpul, recordem, arriba com a segon classificat de la divisió d'honor masculina a aquesta Copa i a les portes de la tornada de les semifinals de l'Eurocup, que s'ha de jugar dimecres, d'aquí a uns dies, en el mateix escenari contra el CNB, contra el Natació Barcelona. Colet, el més pur estil Munitis, només es fixa en l'immediat, no vol sentir parlar encara de competició europea.
Mentalment, sobretot, requereix una fortalesa, perquè, vulguis o no, tots tenim el partit del dimecres que ve al cap, i aleshores ens hem d'intentar aïllar i dir: aquesta és una competició que comença i acaba en 3 dies, o en un dia, o en 2 dies, i hem d'estar centrats en aquesta competició. I quan s'acabi, quan acabem, el dia que sigui, doncs aleshores ja ens posarem a pensar en una altra competició i en la importància que té el partit de dimecres que ve, està clar.
A 6:15 serà avui l'estrena de l'Astralpool a la Copa del Rei, un partit que es podrà seguir íntegrament en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell amb els comentaris de l'ex del club Marina Cordobés. Per cert, de moment ja s'ha classificat precisament el rival a l'Eurocup del Sabadell, el Barcelona, el CNB, que ha guanyat 12-8 al Mataró en el primer partit de quarts. Des de 2:15 s'està jugant el Sant Andreu Atlètic Barceloneta. A 4:15 al Terrassa Etxeide, d'on ha de sortir l'hipotètic rival a les semifinals de demà a les 2. I l'altre focus d'atenció en clau Club Natació Sabadell el tindrem demà, i el tindrem al Pireu, on el femení juga a l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga contra l'Ethnikos. Ens amplia aquesta informació el Gerard Puentes.
Fa tot just un any, l'equip de David Palma va caure eliminat a la piscina Petros Kapagerov a mans de l'Olympiakos, que va acabar sent el campió de la màxima competició europea. Demà, l'Estrasburg torna a un escenari que la portera Laura Ester té ben fresc.
Ja serà molt difícil, jugarem a la piscina coneguda, és la piscina, jugant a la piscina d'Olympiakos, i serà una guerra. Al final, allà sempre a Grècia tenen molta afició, però bueno, si nosaltres anem amb moltíssimes ganes d'anar allà, portar un bon resultat i després veure què passa al segon partit aquí.
En aquesta ocasió, el rival és l'Ethnikos, amb el qual ja es van veure les cares a la primera fase a Passos de Ferreira. Aquell dia, el club es va imposar per un clar 15-8. Tot i això, les de Marko Misic s'han reforçat amb la boia titular de la selecció hongaresa, la neozelandesa Rebecca Parks, i la millor portera del món, l'estatunidenca Ashley Johnson. Serà un duel atractiu sota pals, però Ester confia a sortir victoriosa.
L'Ethnikos té una de les millors jugadores, sí, millors porteres del món i jugadores, evidentment, però bueno, ja hem jugat contra ella, tant a selecció com a clubs que ha estat a diferents clubs d'Europa. Hem jugat contra ella, sabem que podem ficar gols, sabem que podem guanyar, i això farem.
Ahir la plantilla es va sotmetre als PCR pertinents i, per sort, tots han sortit negatius. Les de David Palma volen en aquests moments i a un quart de quatre està previst que aterrin a Atenes. Aquest vespre, primer entrenament al Pireu. Demà, test d'antígens i a dos quarts de vuit hora catalana tindrà lloc aquest Ethnikos Estrasburg femení, anada dels quarts de final de l'Eurolliga.
Un partit que jugarà al Pireu just darrere d'un altre dels partits d'anada d'aquestes eliminatòries d'Eurolliga de quarts de final, l'Olympiakos del Pireu d'un Ousvaros hongarès. Per tant, waterpolo d'altíssim nivell, un rere l'altre, dos partits d'aquesta màxima competició continental al Pireu. Primer aquest Olympiakos d'un Ousvaros, després el partit de l'Estalpul Natació Sabadell, tant de bo que encarrilant ja el passi a la que seria una nova Final Four davant de l'Ethnikos de el Pireu. Cap de setmana de molt waterpolo, però també de molta altra activitat a l'esport d'aquí de casa.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Repassem alguns dels punts informatius d'aquest cap de setmana. Per exemple, la pista coberta d'atletisme de Catalunya a Sant Oleguer acollirà diumenge el Campionat de Catalunya Indoor d'Atletisme, tant la categoria absoluta com també la sub-23. Mig miler d'atletes, alguns dels quals molt destacats, com Marina Guerrero, com Mònica Clemente, com Laura Redondo, Didac Sales o Patrick Iqué Chinedu, per esmentar-ne alguns, prendran part d'aquesta prova. Recordem que l'últim campionat autonòmic no va poder disputar-se aquí, no estava muntada la pista com a tal, al tartan, perquè estava primer l'hospital temporal per la pandèmia i després el vacunòdrom va ser el Palau Sant Jordi. Per tant, aquest campionat de Catalunya Indoor torna diumenge aquí a la ciutat de Sabadell. Més coses, una avaria mecànica va fer perdre uns segons ahir David de la Cruz a la segona etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, l'estrena amb el mallot de l'Astana del ciclista d'Espronceda. Si en l'estrena el sabadellenc va acabar desè, ara és al lloc 22 de la general, a 1,47 del líder, que segueix sent el belga Evenepoel. Avui, tercer dia de competició, dels 5 que formen el recorregut d'aquesta volta a la Comunitat Valenciana, serà l'etapa reina, amb 155 quilòmetres entre Alacant i l'alt de les antenes del Maigmó, de pel mig, 3 ports de tercera i 2 de segona abans d'arribar a aquesta ascensió. I el grup Zarraona ha quedat eliminat de la Copa Catalunya de Futbol Sala, gairebé sense haver entrenat. Debutava ahir el nou bloc de l'equip arraonista, després de la renúncia de gairebé tots els jugadors anteriors per desavinences amb la gestió esportiva, com us explicàvem ahir aquí a l'Hotel Suís. El castellà, entrenat per un ex-arraonista, Darío Martínez, va superar clarament els sabadellencs per 4-1. De fet, l'única diana visitant va ser obra de Sergio Carballares a les acaballes d'aquest partit. Demà, a 6:15, jugaran, en aquest cas ja no partit de Copa Catalunya, sinó de Lliga de la Tercera Divisió contra el Montcada, amb la necessitat de l'equip taronja de revifar una miqueta el vol, ara mateix cué amb 7 punts. I un graó per sobre, a la segona B, també de futbol sala, tindrem derbi aquesta setmana, amics del Pou, Futsal Pia, diumenge, a 1:15, al Pavelló del Nord. Els escolapis arriben novens amb 3 partits pendents, això sí, per tant podrien millorar encara més la seva posició, mentre que l'equip dels Marinals és cué i només ha pogut treure un punt, també amb moltíssimes turbulències, com sabeu, aquesta temporada i amb canvi radical de la plantilla. Malgrat tot, i després d'aquest acord al qual han arribat amb el Sant Quirze, Pedro Donoso, l'entrenador del futsal Pia, espera un derbi complicat i no es refia gens ni mica d'aquest Amics del Pou.
És un derbi. Tanto nosotros como ellos vamos a intentar ganar, ¿no? La verdad es que no hicieron un mal resultado la semana pasada, 6-1 en campo de la Barceloneta. Es un rival muy complicado. Bueno, yo creo que compitieron, pues mentalizados estamos de que va a ser complicado, ¿no?
També a segona B, demà dissabte, no diumenge, a 8:15, el Club Natació Sabadell rebrà un Manresa, que és un dels equips cridats a estar a la part alta de la classificació, però que això sí, suma 4 derrotes seguides fora de casa. Per tant, una bona oportunitat per fer-li un petit mos a la classificació per l'equip nedador. Per últim, l'OAR Gràcia Sabadell celebra avui la seva assemblea, serà aquest vespre, a 8:15, de forma telemàtica, i a més de la cita ordinària, també se celebrarà l'assemblea extraordinària amb la convocatòria d'eleccions a la presidència en els punts de l'ordre del dia. Recordeu, us ho explicàvem ahir, que el partit del masculí ha quedat ajornat per positius a la plantilla verdiblanca contra el Bordils a la primera nacional. Sí que jugaran les noies, ho faran contra el Mataró amb aquestes dues baixes que us comentàvem ahir de Paula Martín i també de Gabriela Romero, de la brasilera.
Hotel Suís.
I a més de tot això, i a l'espera del Sabadell en joc de diumenge, recordeu, en horari matinal, des de 12:45 en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell, del Sabadell en joc, al Centre d'Esport Sabadell Atlètic Balears, aquesta tarda hi ha waterpolo, per tant, ben connectats a la 94.6 amb l'estrena de l'equip de Quim Colet a Canllong contra el Mediterrani, el partit de quarts d'aquesta Copa del Rei de waterpolo masculí amb el Pau Vitoria al capdavant de la retransmissió. Una abraçada des del control de so del Toni González. Nosaltres marxem pel que fa a l'Hotel Suís, però us deixem en bones mans amb la Núria García, amb els companys informatius i amb tota l'última hora de la ciutat de Sabadell al Notícies Migdia. Que vagi bé, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.